Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui dia gairebé ningú cuina en condicions. Hem caigut en el parany de la indústria alimentària i en el nostre menú cada dia hi ha més plats preparats i ultraprocessats, menys cassoles i culleres. Moltes vegades ni això. Abonats a menjar en restaurants on regnen els productes industrials de cinquena gamma i les cuines es limiten a la planxa, al microones i la fregidora. En quin moment se'ns va oblidar menjar bé? La justificació? Doncs no tenim temps per anar a comprar, cuinar, preparar la taula. Però ens sobra temps per a fer maratons de sèrie durant hores, amanits amb menjar d'aquests fast foods a domicili. Aquesta era post-Covid ha generalitzat la moda de menjar malament, dolent i car. Mai serà millor una empanada gallega o unes croquetes comprades en el supermercat que les fetes a casa, però quina mandra posar-te a cuinar. Quins sabors de la infància recordaran els nostres fills? Les pizzas i les hamburgueses demanades per internet? I els nets? Hauríem d'aprendre'ns més de debò al menjar, perquè darrere de tot ell hi ha la salut. I si optem per productes locals i de proximitat no processats, també hi ha molta salut per al món rural i molt de futur. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem a saber quin temps ens espera les properes hores. Diuen que demà dimarts es mantindrà un temps estable en general, però que s'acostarà un petit solc d'aire fred que ens permetrà veure més núvols durant la segona part del dia. De moment, no es preveu precipitació. La temperatura diurna serà semblant o lleugerament més alta que la d'avui dilluns. I sortim a les carreteres. Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, algun tipus d'incidència a destacar? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i retencions entre Subirats i Gelida i a partir d'aquí intensitat fins a arribar a Martorell en sentit Girona per un accident que hi ha hagut a l'altura de Martorell però que ja no talla cap carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha 2 quilòmetres de cua de la Roca Granollers en sentit sud i més endavant 1 quilòmetre de retenció per Roda del Vallès en sentit Tarragona. També la TV-34-54 està tallada a l'Aldea en tots dos sentits per un camió volcat i l'alternativa és la Nacional 340. A l'autopista del Maresme, a la C32, hi ha 6 quilòmetres de retenció de Mataró a Cabrera de Mar en sentit Barcelona per un incendi d'un vehicle arran d'un accident que deixa només un carril obert per circular. A la C31 hi ha retencions a Gualta en tots dos sentits per obres. La B30, a Cua Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha intensitat de la Roca en sentit Granollers. A la 2 hi ha retencions a Cervera en sentit Barcelona per obres. A la C55 hi ha intensitat a Castellbell i al Vilar en sentit sud. I a la Ronda del de Barcelona hi ha intensitat a l'ús de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I la linterna COPE Catalunya i Andorra avui posa la mirada en un tema del qual estem parlant al llarg de la programació. Us heu fixat que els cotxes cada cop són més grans i que les places de pàrquing no han evolucionat? Continuen en el mateix estat de fa molts i molts anys? Doncs avui en parlarem d'això amb en Sergi Tor i també amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el senyor Lorenzo Viñas, perquè ens expliquin el per què, si creix les mides del cotxe, per què no creixen les del pàrquing.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Quieres tener un buen descanso? En Hipoyagán encontrarás el colchón ideal y más adecuado para ti. Hemos seleccionado 3 marcas de colchones con diferentes densidades, firmezas y medidas a precios excepcionales. Colchón matrimonio visco isoelástica modelo Excellent, 199 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
No están asustados, están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Estem preguntant si les places d'aparcament, tant als públics com als privats, són prou grans. Atenció, perquè la normativa que regula les dimensions dels pàrquings, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona, és del 1978. I estem, Sergi Tor, bona tarda, al 2023.
Sí, acabes de fer ara un salt al passat, no? I mira, el 78 el cotxe més utilitzat era el Seat 127.
Ah, mira.
El mític.
El mític 127.
I aquesta normativa estableix que les places de pàrquing mínimes han de tenir 4,5 metres de llarg i 2,20 d'ample. Per això valia per la dècada dels 70, clar, no per ara. Per exemple, el cotxe més venut l'any passat a Espanya va ser l'Hyundai Tucson. Únicament li sobren 17 centímetres per amplada, no per llarg, i aleshores tindria problemes fins i tot per obrir la porta.
Clar.
Quina és l'única solució que hi ha a hores d'ara davant de l'aquest escenari? Doncs suprimir places. Arrere en COPE Catalunya, el director de l'Associació de Pàrquings de Barcelona, Xavier Ferrer, ha explicat la dificultat d'alguns pàrquings per eliminar i les pèrdues que pot significar en alguns escenaris de places.
Si no hi ha columnes, és molt més fàcil, perquè el percentatge de pèrdua és menys. Però si hi ha columnes, que entre columna i columna hi caben tres cotxes i n'has de posar dos, doncs aquí la pèrdua pot ser d'un 40%, pot ser d'un 40% amb aquests aparcaments subterranis que tenim a la ciutat. Sí?
Clar, una pèrdua d'un 40% significa molts ingressos.
Home, i tant.
Podria això significar que hi hagués un augment de preu, si hi ha una eliminació de places, és en aquest cas una llei econòmica. Ja recordem a pàrquings públics de concessionaris i ja els privats de comunitats. Ferrer reconeix més dificultats en els grans aparcaments soterranis.
Poder les concessionàries ho tenen més difícil o ho veuen d'una altra manera, no? Que els privats poder, els privats públics, saps? Públics, doncs, tenim a mi doncs, la facilitat de fer-ho més fàcil, no? De dir, doncs mira, això està evolucionant cap aquí i ens hem d'adequar.
Segons un estudi del 2013 elaborat pel RAC, en Barcelona té les places més estretes d'Europa. I a l'informatiu migdia de Carles Losada hi ha hagut com a protagonista una conductora, la Dayana, la qual ens ha reconegut que té molts problemes per aparcar el seu cotxe que ha patit diversos accidents.
Sí, bueno, por ejemplo, en mi casa, que estoy en el centro de Barcelona, para aparcar, que ya es un parking privado, la verdad es que tuve que hacer un par de maniobras, tanto por las columnas, porque hay muchísimas columnas para entrar. He tenido varios rasguños, varios golpes, que ha sido todo por mi parking, prácticamente.
Doncs els problemes que ha tingut amb el seu vehicle. Dayana també parla de que a vegades fins i tot té problemes per obrir la seva porta.
Claro, es que también es el no pasarse de la raya, porque aparcas y ya prácticamente para abrir la puerta ya estás tocando la puerta del de al lado. O no, tienes que salir así, es súper estrecho. Y también es complicado para el piloto del otro coche entrar.
Dayana ens ha reconegut que aparcar a Barcelona és un malson, és un problema i que per això doncs ha de potenciar el transport públic. Aquest problema dels aparcaments a causa dels volum dels cotxes és d'àmbit europeu, no és únicament centrat a Barcelona o a les ciutats d'aquí. Ciutats franceses com París i Lió han decidit que a partir de l'any 2024, és a dir, l'any que ve, els vehicles més grans, com són molt SUVs i tot terrenys, pagaran més per aparcar.
Senyor Lorenzo Viñas, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estan?
Molt bé, gràcies per atendre la trucada. Què n'opina de tot el que acaba d'escoltar?
Bueno, una realitat que ens constatem cada dia en les relacions amb les comunitats autoritàries dels aparcaments, pues això, els cotxes cada cop són més grans i els aparcaments sempre són els mateixos. Vull dir, tenim una normativa, una ordenança, passa a Barcelona, però també en altres ciutats, sí. que no està ajustada a què és les adequacions dels vehicles que venen en aquests moments.
I per què no s'ajusten? I per què no es posen al dia? Perquè, clar, estem parlant d'una llei de l'any 78.
Clar, aquí s'hauria... Sí, és una feina que aquí l'Ajuntament hauria de treballar en aquest sentit. Una normativa del 98 actualment està totalment doncs, obsoleta i desfasada en quant a la tendència. D'altra banda, les comunitats autoritàries fem una miqueta bolillos, comptes bolillos per poder sortir endavant i que això no acabi en jutjat doncs, cada dos per tres, que és on és l'últim extrem i l'última parada que tindria. Posar un exemple de l'àudio, he sentit sí. Una senyora estava explicant la seva, una noia estava explicant l'anècdota. Jo és que en tinc una altra de relatiu a treure un cotxet d'un nen en una plaça d'aparcament quan estan les ocupacions tan exactes, tan estrictes, pues resulta que és molt complicat. O sigui, han de treure el cotxet de la criatura, han d'empitjar després el cotxe cap a dintre o fer malabarismes, perquè això està passant, està passant en aquests moments. Això és tot així.
A més, deia el company Sergi Tor que a Barcelona les places són les més estretes de tota Europa. Els cotxes s'han engreixat, però per tot arreu, eh? O sigui...
Per tot arreu. He fet una virada i per això constato tant el que ha dit el company, el seu company, en aquesta revisió de les increments dels vehicles. Un Golf ha passat, un cotxe, un Volkswagen Golf, ha passat de 4,04 de llarg a 4,20. Sí. Les uns 15 centímetres, això és el mateix model. Llavors, i així que sigui tots en absolut. No sé, doncs, aquí està que els administradors de finques ens trobem una casuística molt complicada davant de les per resoldre, per intentar minimitzar la problemàtica en les comunitats.
I quan hi ha vivendes de nova construcció, senyor Viñas, ja es té en compte això?
Sí, per en general totes les noves construccions doncs, ja van més, amb mides més generoses, més àmplies, tot i que hi ha tot també, però veritablement les obligacions que ve a tenir doncs, el promotor donada de l'ordenança normalment en l'actualitat són superades, les supera, holgadament.
Hi ha també problemàtica, ara que parlem de comunitats de veïns, senyor Viñas, que el fet que a vegades hi ha gent que posa el pàrquing com si fos un trastero, no? Que deixa allà la bicicleta, el carrito del nen que no fa servir, la moto de quan el nen era petit... Clar, això comença a omplir-se de coses i hi ha molts veïns que es queixen, també.
És una font de problemes. El que passa és que això s'explica i la pedagogia que tenen els administradors de finques i administradors de finques jo crec que és bona. Per què? Perquè expliquem que els espais comuns es poden fer servir sempre i quan es facin servir de manera conforme al seu destí i la manera que no perjudiqui els altres copropietaris, els altres usuaris, els altres participants. I al final això és bé calat. Sempre veu algú que et ve deixar un objecte i se li crida l'atenció, i si és temporal, normalment tampoc no hi ha una problemàtica greu, si és temporal. El diferent cas és aquell que és permanent, és de manera continuada, i això sí que genera doncs, això és un malestar i una controvèrsia dintre la comunitat.
Mm-hmm. Els propietaris de pàrquings d'arreu de Catalunya, no només de Barcelona, clar, s'ho haurien de fer-ho pensar, però clar, significa això, fer obres on hi ha dos cotxes, ara haurà d'haver un, pujaran les taxes, a lo millor, de poder aparcar de lloguer, no? Clar...
S'ha de tenir en compte que rebassar l'espai, que superar l'espai que té assignat a cada plaça, doncs això és el que representa invadir l'espai d'un tercer o l'espai comú dels passius. I això s'ha d'entendre que és un perjudici clar al resta d'usuaris. No impideix al resta d'usuaris fer, doncs, això, el lliure accés a les seves pròpies places d'aparcament. I això s'ha de tenir aquesta consideració. Llavors, solucions hi ha, com apuntàvem, posar-se d'acord, cosa difícilíssima, per reduir, eliminar una, dos, X places d'aparcament per fer una redistribució. Mm. Però això és, Montse, fixa't que això és complicat. Ja no només per arribar a aquest acord i a veure qui és aquell que va al sacrifici i ve la seva plaça d'aparcament a la comunitat de propietaris perquè pugui portar endavant això. És tot un nou projecte que s'ha de treballar des de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, de la ciutat que es tracti, en definitiva. Però, a més, no significa una modificació del títol de l'escriptura de l'aparcament. Si és en un proindivís, s'ha de regular per adequar-lo al nou resultat, i si és una divisió horitzontal, una subdivisió horitzontal que existeix dintre de l'aparcament, s'ha de refer. Això es comporta una despesa en impostos molt significativa. Tenim l'impost d'actes jurídics documentats, tenim una intervenció de notarial, tenim una intervenció de registre, tenim una intervenció d'un administrador de finques que es dediqui, doncs, i faci tot el projecte, tot el procés que genera reunions, acords, notificacions de parents. És complexa, molt complexa.
Molt complexa,
una via,
certament. Hauríem de començar de zero i començar a fer les places ben fetes, però clar, estem parlant també de pàrquings, hi ha molt antics aquí a Barcelona. Barcelona, per exemple, de tota la vida, que no han fet cap tipus d'obra i que està d'origen, podríem dir.
Ho tenim en quasi moltíssims edificis construïts sobre els anys 70, que es feien ja amb aparcament, però clar, aparcament amb vehicles dels anys 70.
Sí.
Vull dir, els anys 70, alguns recordem el 120, el Seat 124, el Seat 600, el Seat 850, el mini d'abans, no el mini d'ara, ojo. Vull dir, llavors, veritablement, és fer, doncs, encaje de bolillos.
Sí, certament. Abans. Doncs, Lorenzo Viñas, com sempre, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, ha estat un plaer. Gràcies per haver atès aquest programa en un dia com avui, que és, doncs, estem de festa major a la ciutat de Barcelona. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostè per tenir-nos en aquesta consideració i a disposar. Gràcies.
7 de la tarda, 17 minuts, Linterna, COPE, Catalunya i Andorra. I atenció, ets de les persones que continuen rebent trucades comercials, tot i que hi ha una llei que ho prohibeix? Doncs no et perdis aquesta entrevista.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. 775. Siempre Alquiler Seguro.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabíais que el 96,6% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, pese a que están prohibidas desde finales del pasado junio? Así lo ha puesto de manifiesto en una encuesta a nivel nacional realizada por Facua Consumidores en Acción. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que hay alguien que no ha entendido el mensaje de que está prohibido realizar este tipo de llamadas?
Bueno, yo creo que las empresas que se dedican al telemarketing lo tienen muy claro, saben que está prohibido. Lo que ocurre es que como la gente no sabe que tiene derecho a denunciar y a que sancionen a la empresa, pues se aprovechan de esa coyuntura. De hecho, posiblemente haya muchos consumidores que se planteen: hay que ver, yo había escuchado que esto no se podía hacer tal, pero me siguen molestando. Y no salen de ahí, no tienen la noción de que cuando una ley se vulnera, cuando una prohibición en materia de protección al consumidor o protección de datos y de la y privacidad se vulnera, hay organismos que tienen la potestad para poner multas a quien las vulnera. El problema es que no pueden saber que se está produciendo la vulneración de la ley por ciencia infusa. Tenemos que ser nosotros, los consumidores, los que llevemos a cabo el pequeño trabajo de notificárselo, de presentar la denuncia ante esa administración, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos.
Oye, pero entonces nos podemos volver locos. A mí hoy, por ejemplo, me han llamado seis números diferentes.
Sí, absolutamente. Es un rollo, es un lío, es tener que trabajar. Pero si pensáramos que por cada llamada que recibiéramos presentáramos una denuncia, oye, o por cada 10 llamadas que recibamos a una la elijamos aleatoriamente y la denunciamos. El pequeño esfuerzo de elaborar un brevísimo escrito y presentarlo como denuncia ante protección de datos. Si pensamos que eso puede contribuir a que esto se acabe, pues a lo mejor nos merece la pena. Si pensamos que para ganar, para conquistar derechos, la gente se tiene que mover, se tiene que movilizar, pues yo creo que nos sale a cuenta, porque no nos cuesta dinero poner la denuncia, es simplemente escribir, y te voy a sintetizar, ¿no? Escribir en un documento que a mí, fulanito de tal, con DNI y tal, me han llamado a este número de teléfono que está a mi nombre, y aporto, por ejemplo, una factura del teléfono para acreditar que está a mi nombre, pues me han llamado tal día, a tal hora aproximada, desde este teléfono, y ahí te creo el teléfono que ha aparecido en la pantalla de mi móvil.
Uh-huh.
¿Quién me ha llamado? Pues mira, no lo sé, no me dijeron quién me llamaba, no me dijeron ni siquiera de qué empresa me vendían servicios, pero sé que me hablaban de telefonía móvil, pues digamos eso, me ofertaban servicios de telefonía móvil a una empresa sin identificar, y yo no había autorizado a que me hicieran esa llamada. Se acabó. Es decir, estamos hablando de que en una o dos frases está ya elaborado el texto de una denuncia, casi que lo puedes tener hasta de plantilla si quieres presentar unas cuantas.
Uh-huh.
Vas cambiando evidentemente los datos de quién te llame, los datos de la hora, el día, etcétera. Y ojo, que incluso si no apareciera en pantalla el teléfono del que te llaman, las famosas llamadas de números no identificados, tú cuentas cuándo te llamaron, que la Agencia de Protección de Datos puede requerirle a tu compañía un informe sobre las llamadas que te han entrado y podrá comprobar quién te llamó con esa llamada comercial doblemente ilegal porque ocultaba el número. Y con eso es suficiente. Solamente se trata de meternos en la web de protección de datos, buscar la vía por donde se presentan estas denuncias telemáticas, o si queremos ir a un organismo, yo que sé, a un organismo de la Generalitat, una sede oficial, donde digamos, oiga, esto va para la Agencia Española de Protección de Datos, usted lo deriva, ¿verdad? Y así, pues con eso se presenta. Es así de simple. Pequeño esfuerzo de 10 minutos, quizás.
Sí, los imagino, yo lo digo, Rubén, por mi experiencia, la mayoría de llamadas que recibo comerciales no autorizadas son casi siempre de telecomunicaciones, de productos energéticos, de seguros, de alarmas y de préstamos. Esos suelen ser los que más realizan esas llamadas, ¿no?
Exactamente. Sobre todo telecomunicaciones, en segundo lugar servicios energéticos, fundamentalmente tarifas eléctricas, y luego ya a bastante distancia estaría el resto, ¿no? Algún seguro y por cuarto y quinto puesto pues tenemos eso, alarmas y préstamos. Son las que más nos molestan, digamos, ¿no? Son los que más nos molestan porque estamos hablando de llamadas no solicitadas, de eso va nuestra encuesta. Le hemos preguntado en Facua a más de 6.000 consumidores si le siguen llamando 3 meses después casi de la entrada en vigor de la prohibición, si le siguen llamando sin su autorización. Y como tú decías al inicio, el 97% casi dice que sí, que les han seguido llamando. Incluso más de la mitad de la gente dice que en un mes ha recibido más de 5 llamadas molestas. Hay gente en redes sociales hoy que nos contaba que solo ayer me llamaron 5 veces. O sea, sí, imagínate el nivel de molestia que provoca. Yo creo que casi todos los oyentes lo han vivido, lo han sufrido, y muchas veces, aunque nos dediquemos directamente a colgar al momento de que nos dicen hola, le oferto tal, pues bueno, es una llamada detrás de otra. Dicen que bloquear el número puede ser una solución, pero claro, es que la cantidad de líneas desde las que nos pueden llegar a llamar para vendernos algo es tan larga que nos tenemos que pasar la semana bloqueando teléfonos.
No, es lo que yo hago. Yo directamente cojo y bloqueo, pero ¿sabes qué pasa? Que me llaman de otro número para venderme lo mismo, si es que estamos en las mismas.
Bueno, eso también lo hemos preguntado en la encuesta. Fíjate, le decíamos a la gente, oye, si te han molestado, ¿has pedido que no te vuelvan a llamar? Y la gran mayoría nos dice, sí, dos terceras partes de los encuestados nos dicen, sí, yo digo que no me vuelvan a molestar. El problema es que de esos que lo dicen, la mayoría vuelve a recibir llamadas vendiéndole productos de la misma empresa o del mismo sector. Por tanto, aquí, ya digo, no se trata de decir las administraciones que actúen, porque si no reciben denuncias no pueden actuar. De lo que se trata es de que los consumidores nos movamos. Ya digo, no se trata incluso de denunciar todas y cada una de las llamadas que recibamos, porque igual es mucha tarea, Pero oye, una vez en cuando no estaría de más, porque es un poco poner cada uno nuestro granito de arena para acabar con un fraude. ¿Y por qué acabar con un fraude? Pues porque cada empresa que reciba una sanción, cada sanción que recibe una empresa puede representar varias decenas de miles de euros.
Claro,
imagínate a una de estas compañías que le cae una multa, pues no sé, pequeñita, de 20.000 euros. Multiplícala porque la multaran 100 veces. Oye, que estamos hablando ya de una cantidad de 2 millones de euros. Eso es la ruina, evidentemente, para una empresa de este tipo. Por tanto, seamos muchos los consumidores que nos movilicemos y denunciemos. Y si alguien no se queda con la idea de cómo se pone la denuncia, qué hay que contar, etcétera, hemos colgado la información en la página web de Facua para que todo el mundo pueda acceder.
Porque, Rubén, te lo iba a preguntar, puedes presentar de forma telemática la denuncia, ¿no? Indicando unos datos que pedís vosotros, pero hacerlo. Oye, ¿hacer un pantallazo es positivo a ese número de teléfono o no?
No, nosotros entendemos que no es obligatorio, pero la agencia lo pide. La agencia dice que, bueno, es recomendable, ¿no? Lo ve como una especie de elemento probatorio, pero realmente no es una prueba única. Hay más formas de demostrarlo. Pero bueno, ya que lo pide la agencia en su, digamos, el catálogo de recomendaciones para este tipo de denuncias, si podemos, hagamos el pantallazo de cómo nos entraba una llamada desde tal número. Y ya digo, contemos día, hora aproximada, los máximos detalles que podamos dar. No hace falta grabar la conversación, porque todo se verifica precisamente si hay dudas. Imagínate que cuando la empresa molesta le abren expediente, dice, ah, no, yo a este señor no lo he llamado nunca. En ese caso, la agencia puede contrastar diciéndole a tu compañía de telecomunicaciones, oye, ¿desde este teléfono se llamó tal día, tal hora a este cliente? La compañía dirá que sí, y con eso va a estar más que pillada.
Rubén, antes de terminar, quiero preguntarte, porque hay muchas personas que dicen, pero claro, ¿cómo saben mi número? ¿Cómo saben cómo me llamo?
Bueno, dos cosas.
Posiblemente hemos dado datos a alguien y esa empresa ha vendido los datos a otra, o autorizamos, ¿no?
No necesariamente. Es decir, fíjate cómo tú puedes llamar ahora al 618723 y me callo, ya no digo más números, ¿no? Seguro que te van a coger el teléfono. Si es que la inmensa mayoría de numeraciones posibles que empiezan por 6 y que tienen 9 cifras están en activo. Por tanto, es que llamen a quien llamen, se lo van a descolgar. Muchas veces lo hace un protocolo informatizado sin ninguna base de datos, sino, oye, empieza a llamar a todos los números que empiecen por 6, ta, 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 ta. Y contactan con la gente. No saben cómo te llamas, no saben con qué compañía tienes tú el teléfono, no les hace falta. Es llamar, porque saben que de cada 100 llamadas hay un porcentaje que contrata y es dinero que consiguen. En otros casos hay sectores donde todas las comercializadoras, por ejemplo de electricidad, sí tienen acceso a una base de datos de clientes para saber que tú estás con Iberdrola, con Endesa o con la que sea. Pero yo digo que en la inmensa mayoría de ocasiones no saben nada de ti, no saben cómo te llaman, no sabes con quién tienes contratado nada, sino que han probado aleatoriamente a llamarte.
Es alucinante. Bueno, pues alerta, porque esto sigue sucediendo. Hoy Facua nos lo ha presentado y por ello hemos querido hablar con Rubén Sánchez, secretario general de Facua, que siempre están ahí al pie del cañón y dando estopa, no solo hablando del oro líquido, que también lleváis unas semanitas ahí, dale que te pego, porque nos bombardean por todos lados.
A ver si convencemos a Garzón de que haga algo, de que abra expediente de investigación sobre las subidas de precios del aceite y de tantos productos, porque ahora subir los márgenes de beneficio en los alimentos que tienen el IVA rebajado, ahora, este año, es ilegal. Tienen los márgenes congelados por ley. Por tanto, algo se puede hacer. El ministro de Agricultura no ha querido hacer nada, no ha querido investigar como prometió, pero el ministro Garzón sí tiene potestad sancionadora, así que la use.
Pues que se ponga manos a la obra. Como siempre, Rubén Sánchez, un placer. Gracias por atendernos. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Mira, os voy a explicar una cosa. El otro día una chica se quedó tirada en medio de la nada. Paré a ver si estaba bien y me contó que llevaba horas esperando a la compañía de seguros para que le atendiera. Pues obviamente tenía un enfado enorme. Entonces le dije que la mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Le dije, oye, mira, es muy fácil. Si quieres llamarse al 91-555-5555. Yo, si quieres, te lo digo o te lo cuento, pero lo más fácil es que vayas a la Mutua y consultes las condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Hazte Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Dos quarts de vuit, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Arriba el moment de l'actualitat, l'última hora informativa més pròxima amb els companys dels serveis informatius de Cope Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo amb una bona notícia per les famílies que tinguin fills, perquè el val escolar s'extendrà el proper curs als alumnes de secundària. No serà de 100 euros, com en el cas de la primària, sinó de 70 euros. El govern calcula que hi haurà uns 330.000 alumnes d'ESO que se'n podran beneficiar, per tant, el curs que ve, els alumnes des de primer a quart d'ESO rebran el val escolar per comprar doncs, material de papereria, llibres de text, calculadores o motxilles, com ja han fet a la primària. Un home de 76 anys ha mort avui ofegat a la platja de Llevant, de Salou. L'home tenia dificultats per sortir de l'aigua. Quan han arribat els serveis d'emergència, ja l'han tret inconscient i ha acabat morint. Avui hi havia mar plana i bandera verda en aquesta platja i hem de dir que ja són 29 les persones ofegades a les platges catalanes des del 15 de juny. I els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'incendi forestal que va començar, recordem, divendres passat a Vespella i la Nou de Gaià ha estat provocat per una línia elèctrica. El foc ha cremat una superfície de 40 hectàrees i els bombers encara no el donen per extingit. La major part de l'afectació ha estat en terreny forestal, però també ha afectat a zona agrícola i també urbana.
Gràcies, Yolanda. D'aquí un moment tornem a parlar.
Vinga, fins ara.
Fins després, que vagi molt bé. I ara arriba l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra, amb Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
El liderat de primera arriba amb una baixa important pel Barça, no?
Sí, Frenkie de Jong. El Barça és líder, s'ha posat líder. 6 jornades, 16 punts, 16 de 18. És cert que és un liderat compartit amb el Girona, els dos tenen 16 punts, els dos han marcat 16 gols, però té millor diferència de gols al conjunt blaugrana. Primer Barça, segon Girona, i aquesta baixa és la de Frenkie de Jong, que és peça clau, forma part de la columna vertebral del conjunt blaugrana. Lesió al turmell dret a l'últim partit davant el Celta, a l'estadi de Montjuïc, amb la victòria amb remuntada inclosa del conjunt blaugrana 3-2, i sembla que estarà unes 5, entre 5 i 7 setmanes de baixa. Baixa, ja et dic, absència importantíssima i, en tot cas, si agafem la part baixa de la forquilla del temps que pot estar a baixa Frenkie de Jong, trobaríem que pot arribar justet pel clàssic del 28 d'octubre Barça-Real Madrid. Un Barça que demà obre jornada, tenim jornada entre setmana, jornada de Lliga, demà, una hora molt prudent, 9:45 de la nit, 21:30, Mallorca Futbol Club Barcelona. L'altre, si m'ho permets, líder de primera, que és el Girona, jugarà el dimecres. És una setmana molt important pel Girona. Dimecres, 7 de la tarda, Villarreal Girona. Dissabte, 6:45 de la tarda, Girona-Reial Madrid. El Madrid, que acaba de perdre el liderat de la categoria. De cara al partit de dimecres, segueix sent baixa Bernardo i, en principi, podria entrar a la convocatòria Borja García. I un tercer apunt, avui juga l'Espanyol. Per tancar la jornada, és la sisena primera, és la setena segona, juga a camp del Tenerife a les 9 de la nit. L'Espanyol es pot posar líder. L'Espanyol és tercer amb 14 punts. Dos menys que el líder, que és el Saragossa, i juga també a les 9 de la nit a camp del Racing del Ferrol. L'Espanyol ha de guanyar i que ens ho pegui el Saragossa, és a dir, que empati o perdi. En cas d'empat, hauríem de mirar la diferència de gols.
Molt bé, Albert, més informació. Esports Cope, gràcies, bona tarda.
Montserrat, gràcies a tu, bon programa.
Gràcies, que vagi molt bé. I d'aquí a un moment us parlarem d'una altra història. Sabeu que fins ara hi havia l'obligació de reservar als constructors el 30% per pisos protegits, almenys a la ciutat de Barcelona. Doncs bé, el nou alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, posa fi, o vol posar fi a aquesta obligació. I què ha passat? Que el sindicat de llogaters denuncien una nova maniobra contra el dret a l'habitatge. Ara t'ho expliquem.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
atenció, perquè l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tomba una altra mesura insígnia de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El govern de la ciutat de Barcelona ha posat punt i final a l'obligació que fins ara tenien les constructores de reservar un 30% dels nous pisos a habitatge protegit. Recordem que la reserva d'aquest número de pisos, d'aquest tant per cent, es va aprovar l'any 2018. Òbviament, el sindicat de llogateres ja ho ha criticat i per això en parlem amb la Carme Arcarazo, que és la portaveu del sindicat de llogaters. Carme, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com us heu quedat després d'aquesta notícia?
Bueno, en primer lloc, clarificar que la mesura encara no s'ha tombat. És a dir, que la Comissió d'Urbanisme es van votar dues mocions, una del PP i una de Junts per Catalunya, que volien o bé enderrocar o bé aigualir la mesura. Mm. És realment greu que el PSC s'acabés alineant amb la dreta i el sector immobiliari per posicionar-se en contra de la mesura, però també és important dir que això encara segueix plenament vigent, que era un posicionament d'opinió, com si diguéssim, però que no té cap mena d'implicació legal. Ara bé, què ens diu això? És a dir, aquesta setmana veiem com se celebrava el Congrés Immobiliari de District, no? On venien els grans fons d'inversió del món. I jo crec que no és una casualitat que Jaume Collboni, en aquest context, on té tants visitants de fons voltors i d'aquest tipus d'empreses del món, vulgui donar un missatge per contentar-los, bàsicament. És molt greu. És a dir, a Barcelona pràcticament no té cap altra mesura que asseguri que hi pot haver habitatge assequible a qualsevol barri. I llavors, que s'alini amb la dreta, amb Junts per Catalunya, el PP, i amb el sector immobiliari, en comptes amb la gran majoria dels ciutadans que tenim problemes per accedir a un pis assequible, és molt difícil de comprendre si no ho atribueixes exclusivament a les pressions que rep per part del sector immobiliari.
Carme, diu el senyor Collboni que la reserva d'aquest 30% per pisos protegits ha provocat una paràlisi molt greu del sector immobiliari a la ciutat.
Bé, primer és important explicar la mesura perquè crec que molta gent no la coneix. Del que es tracta és de que qualsevol nou edifici o en qualsevol edifici on es faci una gran rehabilitació, no? Un edifici sencer, s'haurà de dedicar el 30% dels habitatges a preus assequibles, és a dir, a preus d'habitatge de protecció oficial. Mm-hmm. Això per què és important? Perquè no és només important tenir habitatge públic i tenir-lo als afores de la ciutat, sinó que és important assegurar que hi ha una mixtura social, és a dir, que a cada barri, a cada edifici, hi pugui haver gent que té molts diners per pagar-se un pis, però que també la gent de l'Eixample que ha nascut aquí pugui tenir el dret a quedar-se al seu propi barri, no? És la mesura principal contra la segregació. És a dir, el missatge que envia Collboni és que ell vol dues Barcelones, no una Barcelona al centre, que només hi visquin els rics, que puguin pagar preus milionaris, i llavors la gent normal, la gent que treballem, que ens haguem d'anar a habitatge públic als afores. I això és més de problemàtic. Pel dret a l'habitatge és problemàtic a nivell de cohesió de ciutat.
Ell deia l'altre dia que descriu el problema d'accés a l'habitatge de la ciutat com un drama social i que creu que s'han de regular els preus d'una manera més ambiciosa que fins ara. I també va fer una crida a rebaixar la crispació entre els sectors econòmics apostant per més col·laboració pública o privada. Però quan diu estem proposant solucions sense entrar en retrets ni buscar enemics, això vol dir que navegues entre dos aigües aquí, eh?
Clar, vull dir, és molt gros que ell digui que vol més col·laboració público-privada quan aquesta llei és la principal mesura que fa que el privat s'hagi de corresponsabilitzar d'un dret que forma part de la Constitució, que és el dret a l'habitatge. Mm. Llavors, perdona, no t'he respost a pregunta abans. Sí, s'està bombardejant dient que aquesta llei ha fet que la construcció baixi en picat. Però és important anar als detalls. Aquesta llei, quan s'aprova, el Partit Socialista mateix posa una clàusula que diu durant els primers 6 mesos de la llei hi haurà una moratòria i llavors qualsevol que vulgui demanar llicències per fer una gran rehabilitació o per construir un nou bloc no caldrà que passi pel 30% durant els primers 6 mesos. Clar, què passa? que ens trobem que llavors s'aprova la mesura i els primers 6 mesos hi ha una allau de sol·licitud de permisos,
sí,
que es donen. Llavors, clar, un procés de rehabilitació, un procés de construcció no és tan ràpid, no? O sigui, la mesura deu fer ara 4 anys que es va aprovar i, clar, ara estem començant a veure els fruits dels permisos que es van demanar llavors. Llavors és una política que costa molt d'avaluar en general a tan curt termini, però sobretot quan tu has anat una moratòria els primers 6 mesos. Això, d'una banda, jo crec que també, d'altra banda, és cert que com a sindicat de llogateres hem de dir que la implementació de la norma no ha estat perfecta, no? Aquí no s'han posat prou sancions i hi ha hagut un gran incompliment. És a dir, tots sabem que el món immobiliari sempre està intentant trobar les escletxes a través de les quals saltar-se la norma i poder seguir cobrant lloguers d'or i, bueno, tirar el benefici cap amunt. Llavors, bueno, de cara... Si la mesura realment aconseguim salvar-la, jo crec que realment s'ha d'aconseguir que es compleixi.
Uh-huh. Doncs estarem molt pendents, perquè fins ara és la informació que tenim. A vosaltres, de moment, no us ha arribat que s'hagi posat fi a aquesta obligació, que s'ha parlat, però que, de moment, la cosa continua igual, reservant-se aquest tant per cent.
Els propers mesos sí que seran determinants per això. I jo crec que és una mesura que no és gaire coneguda, però que tothom, qualsevol ciutadà que senti de què va, no? que senti que és de... obligar almenys un 30% d'habitatge assequible en qualsevol nova construcció o gran rehabilitació, és de sentit comú que no poden estar tots els partits constantment dient que no s'han de regular els lloguers perquè ens calen més habitatge públic, i a l'hora de veritat l'única mesura que et garanteix habitatge assequible la vulguis tombar perquè estàs rebent pressions d'especuladors, bàsicament.
Estarem molt pendents. Per cert, Carme, per la gent que vulgui contactar amb vosaltres, amb el sindicat de llogaters, sé que feu reunions, feu moviments, on us poden trobar?
Tothom ens podeu contactar al nostre web, sindicatdellogateres.org, i sobretot, si algú que ens està escoltant té un problema que li vulguin pujar el lloguer, que no li vulguin renovar el contracte, que no li arreglin la caldera, en fi, qualsevol tipus de problema, pot anar cada divendres, avui mateix, de fet, a les 6 de la tarda a l'Escola Drassana i allà segur que ho solucionem.
Molt bé. Doncs t'agraeixo moltíssim, Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogaters, que hagi estat amb nosaltres. Com sempre, molt amables per atendre la nostra trucada. Carme, gràcies.
A vosaltres. Bona
abraçada.
Tarda.
Adéu.
Adéu.
Este martes hay Liga.
¡Bravo!
¡Bravo, bravo!
Y te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Empezamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Desde las 8:30 de la tarde, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Dale, Manolo!
Este martes solo hay un plan.
¡Sí, señor!
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponernos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy, Día Mundial del Farmacéutico, desde el Consejo General de Farmacéuticos felicitamos a los 80.000 profesionales que están al servicio de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud. Una profesión sanitaria cercana y accesible que es parte de tu vida. ¡Felicidades a todos!
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
que Bizum funciona a Espanya i s'ha convertit en un dels sistemes de pagament més utilitzats. La seva expansió és imparable. Té 20 milions d'usuaris registrats a la plataforma i l'any passat es van arribar a fer 24 operacions de Bizum cada segon. El seu ús encara és minoritari als comerços, però és el pa de cada dia entre amics i familiars. És senzill, ràpid, segur i en qüestió de segons podem pagar-li a algú un sopar, un regal, una entrada de cinema, sense haver de portar diners en efectiu a la butxaca. És així, no? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, exacte. Està clar que Bizum ha vingut per quedar-se i ha revolucionat una mica els nostres hàbits. Ho ha fet tot molt més còmode, més fàcil. Eduard Conti, que és economista, constata que Bizum s'ha consolidat com una alternativa als diners en efectiu en un moment, a més, després de la pandèmia, en què la majoria de nosaltres ja pràcticament no portava diners en efectiu a la butxaca.
Que la gent ha vist que és una alternativa molt bona també a l'ús de l'efectiu, i el Bizum el que fa a la pràctica és substituir els petits moviments, no? Bueno, en general, el que fa el Bizum és ens permet moure quantitats petites de diners. Per les quantitats de 5 més grans tenim les transferències bancàries. Per tant, jo diria que clarament l'auge de l'ús del Bizum coincideix amb la caiguda de l'ús del diner en efectiu.
El Bizum és immediat, es pot utilitzar entre amics, familiars, fins i tot amb professionals que cobren per sessions, com els fisioterapeutes. Algunes botigues ja ho estan incorporant, però el seu ús encara és residual. El problema apareix quan t'equivoques de destinatari, quan fas la transferència, o t'equivoques de quantitat. No es pot cancel·lar l'operació. En aquest cas, t'hauries de posar en contacte amb la persona que ha rebut els diners erròniament o parlar directament amb el banc.
Si tenim qualsevol tipus d'incidència en un pagament, ens equivoquem a l'hora de fer el pagament, el que hauríem de fer és contactar amb el banc i veure de quina forma ens poden ajudar, no? Però sí que és veritat que hem de vigilar bastant abans de fer l'operació, no? Perquè és una operació immediata. És a dir, no hi ha aquella opció de fer una transferència, m'he equivocat, la vaig a cancel·lar, no? Quan enviem els diners t'arriben ipso facto.
Coses que hem de tenir en compte si fem servir Bizum. Hi ha un límit d'operacions, 60 al mes, des de 50 cèntims fins a 500 euros. Hi ha un límit diari de 1.200 euros i al mes el límit és de 5.000 euros. I s'han de declarar les transferències que superin els 10.000 euros a l'any.
Està clar que Bizum s'ha colat a les nostres vides i la majoria l'hem integrat en el nostre dia a dia, pràcticament sense adonar-nos compte. Ara ja no hi ha excuses, Yolanda, per exemple, per no dividir les despeses d'un sopar d'amics.
Exacte, i si preguntem al carrer per què la gent utilitza Bizum, doncs la majoria respon justament això, que és una eina molt pràctica per fer servir en sopars d'amics o per pagar regals d'aniversari a les escoles. Amb l'avantatge de que tot és immediat i ja no has de perseguir a la persona que et deu uns diners, encara que sigui una quantitat petita.
Pues para pagarle al amigo el café que te has tomado.
Por ejemplo.
Cuando hay que pagar la cuenta de un restaurante, te vas a tomar algo, pues paga uno y luego le hacemos el Bizum.
Para compartir gastos, una cervecita, cosas así.
Para pagar todo.
L'ús social és el més habitual i la majoria de persones amb les que hem pogut parlar fa servir Bizum com a mínim una vegada a la setmana.
No diariamente, pero casi.
Ocasiones que lo requieren.
Bastante, quizás un par o tres de veces a la semana.
Sí, lo mismo, según vayamos haciendo planes.
Sí. Más o menos una vez a la semana.
I per si algú no ho sap, Bizum és una aplicació espanyola, però podem enviar o rebre un Bizum encara que estiguem fora d'Espanya. No es pot utilitzar només si ens canviem el número perquè ja portem un temps vivint a l'estranger.
Des del 9 de julio del año 21, los controles de la agencia tributaria se han extremado para intentar evitar a toda costa los delitos fiscales. De aquella ley salió el nuevo límite de pago de dinero en efectivo en comercios, por ejemplo. Pero no es el único campo en el que se miran con lupa todos los movimientos de dinero. Por lo que respecta a los pagos bancarios, cualquier movimiento puede hacer saltar las alarmas y acabar significando el inicio de una investigación fiscal que nunca se hará sin desconocimiento de las personas afectadas. En este caso, el filtro aplicado por Hacienda debe ser activado, en primer lugar, por las entidades bancarias. Hoy tenemos el placer de hablar con José María Mollinedo, que es técnico de Hacienda en el área de inspección y secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Mollinedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay mucha gente que desconoce todo esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, hay muchas veces la mayoría de los ciudadanos que
no conocen exactamente cuáles son las fuentes de información con las que cuenta la agencia tributaria, pero también es verdad que muchos están confiados porque sus datos están relatados en la información que periódicamente le remite la agencia tributaria a la hora de la confección de su declaración. Uh-huh. Y al ser trabajadores o pensionistas, y ahí pues se relatan prácticamente la totalidad de las operaciones que realizan la gran mayoría de los contribuyentes.
Oye, ¿por qué?
Que hay una parte que de ingresos que no se contienen en los datos fiscales. Uh-huh. Y que también el que no aparezcan no significa que no deban ser declarados.
Oiga, ¿y por qué no se hace más campaña sobre lo que estamos hablando a lo largo del día de hoy en la cadena COPE, ¿no? Sobre el hecho de cuánta cantidad de dinero podemos traspasar a un amigo o a un familiar, o el tema de los bizums? ¿Por qué no se hace más campaña sobre ello? Porque a lo mejor tú de manera inconsciente haces una transferencia de X dinero a un familiar, pensando que vas a hacer un favor, y a lo mejor lo estás metiendo en un embolado, ¿no?
Bueno, siempre hay que ver el origen de esa transferencia. El origen de la transferencia, si es un préstamo o es una devolución de una cantidad por haber realizado pues algunos gastos en común, por ejemplo unas vacaciones, o por haber comprado algún bien que sea copropiedad de los dos, sí, las dos personas, esto normalmente no va a generar ninguna incidencia fiscal. Otra cosa diferente es cuando una persona puede estar realizando pagos en el curso o ingresos en el curso de una actividad económica. Ahí sí deben, esto ya lo saben los asesores fiscales de esas personas, de esos autónomos o de esas empresas, que conocen que esas cantidades sí deben estar declaradas. Uh-huh. Pero si estamos hablando de cantidades, sea por origen o por transferencia, que puedan realizar particulares entre sí, no necesariamente eso va a originar una actuación de comprobación. Es verdad que si es un importe desorbitado, posiblemente sí se le llame a esa persona para que lo explique. Es decir, si con ocasión, por ejemplo, de un enlace, sí, matrimonial, pues alguien es tan generoso que puede pagar pues 500.000 euros a una persona, pues para una pareja, para que se compren una vivienda, sí, pues lógicamente eso va a saltar y se le va a pedir, en el caso de que justifiquen que ha sido una donación, un regalo, y que ha sido con este motivo para la compra de una vivienda, pues esto se tendrá que verificar y se tendrá que ver si quien recibió ese dinero ha declarado el correspondiente impuesto de sucesión y donación. Uh-huh. Por la cantidad percibida. En el caso contrario, pues lógicamente la Administración Tributaria pasará a la Generalitat, a la Agencia Tributaria de Cataluña, ¿sí?, la información correspondiente para que abra el expediente de ese impuesto, que es competencia de la Generalitat.
Ajá. Hoy hablábamos, sí, perdone, pero hoy hablábamos en Cadena COPE que, por ejemplo, para hacer bizums hay un tope, y para hacer una transferencia bancaria, aunque sea entre familiares, se hablaba de 10.000 euros, y que a partir de 10.000 euros, si por ejemplo yo a mi madre o a una de mis hermanas les ingreso 10.000 euros, a partir, si son 10.000, ¿tengo que declararlo o no?
No, la entidad bancaria va a informar de todas esas operaciones que superan los 3.000 euros.
¿Los 3.000?
Con 3.000 euros va a informar que se han realizado esas transferencias individualizadamente de una persona a otra.
¿3.000 al mes o...?
No, 3.000 al año.
Ah, 3.000 euros al año.
Al año. Entonces esto, 3.000 euros por operación. Esto es lo que va a informar la entidad bancaria que se ha realizado esa transferencia, esa operación a la Administración Tributaria. Pero eso no significa que sea un incumplimiento tributario. Puede haber cualquier justificación que lo ampare. Por ejemplo, unas vacaciones compartidas.
Vale, pero por ejemplo, si yo a una hermana mía le paso 2.500 euros cada mes, no incurro en nada ilegal, ¿no? Si le hago una transferencia de 2.500 euros mensuales durante X tiempo.
Claro. En principio, eso hay que atender a la realidad de esa operación. Esa operación, porque se realiza, es una donación, es un préstamo. Puede ser que esa esté en una situación vulnerable y necesite esa cantidad que generosamente sí. otro familiar le puede estar aportando.
Sí.
Bueno, a eso hay que darle forma, porque si se trata de un préstamo, sí que habría que documentar de alguna manera que se está realizando ese préstamo por esas cantidades que se van acumulando a lo largo del año o del tiempo, y ver cómo se va a realizar esa devolución hipotética en un futuro. Es decir, si va a haber carencia, si hay un plazo de devolución, si hay un tipo de interés que gira esa operación o no lo hay. Pero sí conviene que se escriba el contenido de esa operación y se documente. Esto no necesariamente supone un aumento de la tributación. Estamos hablando de operaciones financieras entre particulares y ahí simplemente presentando ante las autoridades de, en este caso, igualmente también de la Agencia Tributaria de Cataluña, pues tendrían esa, digamos, sellado ese documento como que se ha presentado en la fecha que consta ese sello y que responde a esa operación. En el caso de que se trate de un dinero a fondo perdido, es decir, pues si es que sé que este familiar no me lo va a devolver en la vida, bueno, pues estamos hablando de donaciones. Y igualmente habría que hacer constancia de esas donaciones en ese impuesto para que coste que efectivamente se está recibiendo. Si no, seguramente la propia entidad va a parar esas cantidades porque podría entender que se puedan estar blanqueando capital.
¿Ustedes?
Y por las obligaciones de diligencia que les compete a las entidades financieras, va a pedir el origen de esos fondos. Igualmente, los particulares van a tener que explicar a su entidad financiera cuál es el origen del dinero que están recibiendo en su cuenta bancaria.
Muy bien. Pues, señor Mollinedo, como siempre, ha sido de mucha ayuda haberlo llamado, técnico de Hacienda en el área de inspección y secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Si tenemos más dudas, volveremos a contactar. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Un abrazo. Bueno, i fins aquí arriba la linterna COPE Catalunya i Andorra, però abans un bon consell. La doctora Torrejón ja sabe, si quieres perder peso de manera sana y bien acompañado, 93-414-3631, 93-414-3631, primera visita totalmente informativa i gratuïta. Doctora Torrejón, del Centro Médico i d'Estètica Starbene. Salutacions d'aquí t'ha parlat de Montse Rodríguez i ara continues informat amb la linterna d'Àngel Expósito. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacios para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es y aprovecha nuestras ofertas de otoño. Fácil Móvil, la solución.
Llega la Revoluplus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.